deja tu coche.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, que ets avui? Bueno, pues fins ho saben, divendres, que xulo, fin de setmana. Míriam García, bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Tenim plans pel fin de setmana?
És clar, com tots els caps de setmana. Mira, tenim, per exemple, en Villarreal, este cap de setmana, Tricicle ens presenta Per fi sol, en Carles Sans, que serà, tindrà lloc en l'Auditori Municipal del músic Rafael Beltrán, i té un donatiu de 4 euros, que és un preu prou assequible. Seguidament, demà, en la nostra mateixa ciutat, tenim la Gala de la Moda a les 7:30 de la vesprada en l'Auditori Municipal, també.
Això és el que tenim així a la ciutat de Villarreal. I si se n'anem als voltants que tenim, que podem anar així a la província?
Bueno, perdona, vull recordar que la Gala de la Moda, no, al igual que en la primera edició, que són 4 euros, en aquesta no cal pagar res, però sí hem d'agafar una entrada, que se pot agafar o bé per la web o en la taquilla de l'auditori. I per als nostres voltants tenim en Benicàssim la representació de l'obra Tinc un pla, de Toc 2, que és un teatre de comèdia en valencià, que tindrà lloc avui, divendres 27 de setembre, a les 7 de la vespre, en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega, en la plaça de la Constitució. I és completament gratuït, en Benicàssim, recorde.
I si són els actes, tu en tens que dir algun més? Ja tens algun?
Tenim, en general, també aquest cap de setmana se celebra el Dia Mundial del Turisme i en llocs com Lucena, Penyiscola o Segorbe, avui en Lucena i en Penyiscola n'hi ha excursions a preus populars, inclús de baes, i jornades de portes obertes a llocs com el Castell del Papaluna i en Segorbe a Sosa Llarga durant tot el cap de setmana.
Bons plans. Pues recordem que en Orpesa es comencen i les festes en honor de la Mare Déu de la Paciència. Se celebra el 60 aniversari i seran des del dia 28, és a dir, des de demà, fins al 13 d'octubre. I què faran demà? Pues demà a les 11 de la nit estarà la presentació de les reines de les festes, dames i festers de l'acord d'honor del 2024. I a continuació hi haurà ball, que estarà a càrrec de l'orquestra Belladona i Discomòbil. Que on se farà? Pues al recinte multiusos. I diumenge 29 a les 12 en Orpesa es farà també la inauguració de l'exposició de quadros taurinos de la pintora Maria Grinyó i el lloc serà el Museu d'Orpesa i això ho organitza una penya que és la penya sense DNI. I a les 7 estarà la solemne provesó de la baixada de la imatge de Nuestra Senyora la Virgen de la Paciencia i serà l'església parroquial de Sant Jaume i la solemne missa se celebrarà en el carrer Ramon i Cajal on se realitzarà el septenari i el cant de l'himne a la patrona amb la participació de la coral Sant Jaume de Villarreal i el lloc serà la capilla de la Mare de Déu de la Paciència que és, ja recordem, al carrer Ramon i Cajal i parròquia de Sant Jaume. Això és per divertir-nos. I ara anem a parlar de coses, bueno, polèmiques. Perquè anem a parlar d'aquestes aquests festivals que se faran el dia 5 d'octubre i que seran en tres ciutats diferents. Una és Vila-real, l'altra és València i l'altra és Alacant. Bueno, pues polèmica, la indústria musical valenciana demana explicacions al Consell per la gestió del festival del 9 d'octubre, que recordem se farà el 5 d'octubre, perquè la FEBIM qüestiona que es venga com la potència de la valencianitat quan només hi ha 4 grups valencians del 21 que actuaran. Bé, com es pot veure en els cartells que ha difús el govern valencià i remarquen des de la federació dels 21 artistes que actuaran a Vila-real, Alacant i València, només 4 són valencians i d'ells només 3 canten en valencià. Estos són Fuzón, Baibilut, Colomet, Cactus i Jazz Woman. Entre els caps de cartell destaquen noms coneguts en l'àmbit estatal com Àlex Ubago, Belén Aguilera, Taburete, Íñigo Quintero, Abraham Mateo. I ells diuen, els que reivindiquen que són la Federació Valenciana de la Indústria Musical, FEBIM, el que diu és que ens sorprèn que el festival es venga com la potència de la valencianitat i només hi haguin 4 artistes valencians. Aseguren el president de l'entitat on estan present la BAM, que és l'associació de manager, música prop, la de promotors i en viu, la de sales en directe. És a dir, de 21, 4 són valencians i dels 4, 3 cantaran en valencià. Recordem que el que ens costarà als valencians i valencianes estos concerts seran 4 milions d'euros. Document oficial, no, Míriam? De pensions.
Exactament. Trobem que la pensió mitjana del sistema és de 1.258 euros al mes, el que implica un 5,2% més que l'any passat. És a dir, la pensió mitjana de jubilació, que no és el mateix que la mitjana del sistema, ara mateix és de 1.445 en 75 euros, que representa 2/3 de lo que són les pensions. La Seguretat Social ha abonat un total de 10,2 milions de pensions entre 10,2 i 9,25 10,2 milions de pensions a 9,25 milions de persones. Exacte, que és un valor total de 12.885,2 milions d'euros.
Això ha sigut la nòmina de setembre.
Exactament. Les jubilacions anticipades han baixat a un 28,6 frent al 40% que trobaven en l'any de 2021, mentre que les jubilacions posteriors a l'edat legal ja són quasi del 10%, que no és una molt bona xifra, la veritat. Trobem que més de 840.000 pensions reben el complement per la bretxa de gènere.
Ahí anem avançant.
Sí, suposa que és un augment front a altres anys, però jo també em preocuparia per aquest 10% de gent que se jubila després, no?, de l'edat legal de jubilació. Això...
65,2, és a dir, l'edat mitjana és... Tots passen un poquet del 65. Són dades del Ministeri, les han fetes públiques avui i per això els donem aquestes dades. Miren, jo ara me poso un poc mística, perquè no, és un bon dia, és divendres. Saben que hi ha una tradició que és les botelles de llàgrimes i que ha perdurat 3.000 anys, o sigui que se fa des de fa 3.000 anys. Els flagons o els envases per a replegar les llàgrimes eren molt comuns en l'antiga societat del Mig Orient. Fins i tot hi havia, encara avui, se fabriquen aquests envases. Les botelles de llàgrimes prevalien en l'època romana antiga, quan els malalts omplien xicotets flagons o frasquets o copes de vidre en llàgrimes i les col·locaven en les tombes funeràries com a símbol d'amor i de respecte. A Egipte, a voltes, fins i tot es pagava a les dones, que es diuen planyiboles, perquè ploraren en copes mentre caminaven al llarg de la processó del dol. Era una professió, eh? Aquelles que ploraven més fort i produïen més llàgrimes, pues rebien més compensació econòmica. O això diu la llegenda. No n'hi ha dades, eh? Oficials. Quan més angoixa i més llàgrimes es produïen, més important i valorades, es percebia la persona que havia faltat. Bé, pues les botelles de llàgrimes van reaparèixer durant el període victorià, en el segle XIX, quan els que ploraven la pèrdua dels seus sers estimats arreplegaven les seues llàgrimes en botelles. Aquestes botelles estaven ornamentades amb plata i també or. Els taps especialment van permetre que les llàgrimes s'evaporaren. I quan les llàgrimes volien que això, per exemple, ploraven, tapaven, i després què feien? Ho oferien com a ofrena, i quan les llàgrimes s'havien evaporat, el període de dol s'hauria acabat. És a dir, si algú vol provar-lo, per què no?
Que bonico.
Vos heu deixat aparats a tots, no? És perquè ràdio, vostès no ho veuen, però de la redacció també n'he entrat a veure que anava a dir. Però és una bona manera de superar un dol. També perquè no, pues poses les llàgrimes i quan s'hagin evaporat és el moment en el que consideres que les coses estan sanades. Tot té el seu període. En fi, que seguís en divendres. I el Mazon Fest també està ahí, i també estan ahí les polèmiques i tot el que més. I ara anem a parlar de l'origen del porrat. Publicitat i l'origen del porrat.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia del 28 de septiembre al 13 de octubre en Oropesa del Mar. Ven y disfruta de nuestras fiestas, toros, conciertos, bailes del mantón de Manila, el pregón, el desfile del 9 de octubre. Consulta nuestro programa de fiestas en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
En Mauro Colección Hombre estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions como Disquaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Coreplas, reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua, la McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón. Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero
Luis Cabedo, quina cançó que ens fa reflexionar, eh?
Sí, però més que reflexionar, segurament este estiu, esta cançó, a part d'arrollar en totes les emissores de ràdio de fórmula musical, és rara la verbena que no se preci atrevir-la a cantar, perquè és la cançó de l'estiu. És, ara, en estiu passat ja, perquè ja estem en la tardor, esta cançó és la que ha arrollat este estiu en totes les verbenes que se celebren. I me vindrà el cas, Pablo, que després parlarem de les cançons que encara, com encara estem dins de les festes dels barris, segurament no n'hi haurà verbena que se presi en cada barri que aparegui aquesta cançó.
I dit això, anem a parlar de l'origen...
Sí, del porrat, que moltes vegades així parlen del porrat, i jo sóc el primer, que jo la primera vegada que ho vaig sentir va ser al barri meu, que dient, anem a fer un porrat. I també t'he de dir que el que ells diuen a lo que se fa i a lo que era no té res a veure. Però aixina pues, vull contar una miqueta la història, l'origen, i aixina pues, molta gent pues, descobrirà el que és i dirà, pues, bueno, sí, tu di-li com vulguis dir-li, però això de porrat té poca cosa, no?
Uh-huh.
I és que són molts els vilarealens, com t'ha dit, que en els barris on viuen encara estan immersos en les seues festes de barri, com també són un gran número de veïns del nostre poble que es començaran este cap de setmana a disfrutar-les. Són molts els barris que en el seu programa de festes apareix l'acte tradicional porrat. Però estic segur, Susana, que molta gent no sap quin és l'origen d'esta paraula i com ha arribat fins als nostres dies un acte tan valencià. Quan parlem de porrat, ho fem de, potser, una de les tradicions valencianes més antigues. Un dels refrans més populars de la ciutat de València, Susana, ja que mos posa en situació menys es comença en l'any dient... Dels porrats de Giner, Sant Antoni és el primer. El que significa que és a la festivitat de Sant Antoni Abat ja se celebrava el primer dels porrats valencians, que són diversos i en successen al llarg de l'any. Com per exemple el que se realitzen en festes com el de Sant Vicent, Màrtir, el de Sant Valero, el de Sant Blai a Burriana, per exemple, o al mes de setembre i tancant el sigle de Santa Llúcia. El cronista Juan Luis Corbín ho corrobora i anota que algunes historiadors atribueixen l'origen del porrat a coses dels moros. A propòsit, que sembla que el cigró torrat, o sigui, jugant en les paraules, perquè el cigró en el món musulmà formava part del menú de les celebracions dels musulmans valencians, especialment al casament com a tributo als novios, però que coneguda era la preferència musulmana per els seus fruits secs. I entre ells pues, era el cigró, el torraet, pues, el menjaven molt bé. Per un altre lloc, l'escriptor de 1800, que era Pasqual Pérez i Rodríguez, remunta al costum de vendre porra ni més ni menys que a l'època dels romans, i diu que Horaci, a la seua epístola als pisiones, ja mencionava la costum d'aquells de comprar cigrons torrats com a golosines de l'època. Però tinc que dir, Susana, que el porrat entra pròpiament a la tradició valenciana al motiu de la conquesta per Jaume I a les festes que se celebraven el dia de Sant Denis, que és el pròxim 9 d'octubre. I és que el cronista Luis Cebrián Mezquita atribuís el porrat als primers temps de celebració i ressenya que a la festiva data hi havia costum d'obsequiar amb xufes, tramussos, faves bullides, armeles i cigrons torrats. Tradició que va variar quan els productes d'objecte o d'obsequi eren el dia de Sant Donís, però que va arrelar i entendre tal qual als altres festivitats, especialment a les populars festes de carrer que celebrem en tots els bulliciosos barris de totes les terres de València i que actualment sobreviu en comptades festives gràcies a l'esforç i la constància dels seus veïns. Però com us contava Daniel Simó, el veí que va vindre la setmana passada a Veremos, el veí més major del barri del Crist del Calvari, el porrat en els nostres barris sempre s'ha celebrat els diumenges per la vespre, on amics i familiars anaven a veure els seus coneguts que vivien en els barris que se trobaven en festes, i que estos, en una taula xicoteta que traien al carrer, posaven damunt d'elles tramussos, faves bullides, cacaos i la bota de vi. Per lo que anem a contar-te un poc d'estos productes que poden considerar-se autèntics valencians, pese a que alguns tenen un origen algo allunyat. El cultiu del modest cacau és ara escàs i marginal, però abans no ho era. Abans era un conreu fonamental per al seu gra, aliment bàsic per a les persones, i per la mata, bon forratge per als animals. Era una collita mediterrània i principalment valenciana, perquè ja que més del 80% es feia en aquestes terres. De fet, a Europa, el cacau va ser cultivat per primera vegada a València. El cacau és una planta americana d'introducció tardana que el botànic Cabanillas no ho citava encara com a cultiu que els seus primers viatges per el territori, allà per els anys 1791-1793, tot i que visita l'arquebisbe Mayoral el seu jardí de Pujol, on hi havia plantes de cacau en aclimatació. Anys més tard, el mateix Cabanillas redacta una publicació on recull la seva importància creixent a la Horta de València. Durant 150 anys han estat un aliment emblemàtic, però en la dècada dels anys 70 del segle XX cau ràpidament la producció local, mentre augmentava fortíssimament les importacions fins a convertir-se en merament testimonial a les nostres terres. Un altre producte que era estrella en estos porrats i en les festes del carrer són les faves bullides. Susana, a tu t'agradaven les faves bullides?
A mi molt.
Aunque jo crec que ara la gent dona perea això de ficar-les a bullir i tot, no? Pues vaig a contar-te una miqueta quina... Esta Miriam me parece que no tiene idea de lo que son los faves bullidos. ¿O les has conegut tú?
No, sí, les he conegut, pero en el toquete este picante y todo, que me encanta. Pero yo también, porque mis pares se van a esperar en tal. No les he visto esperar ahí. Yo, era algo que sé que he visto només en la meva familia.
Sí, sí, no, a mí me recuerda a la meva niñez, ¿no? Cuando anàvem, pues eso, com día a esporrais dels veïns y todo, siempre te ficaven en un pla de faves, en els cacaos y tal. Pues és que el cultiu de les faves va ser sempre intens a la comunitat valenciana, especialment a les zones arroceres, ja que de faves se sembraven els camps d'hivern al barbecho. Les faves tendres són, sense dubte, les lleguminoses preferides dels valencians, que esperen cada primavera l'arribada de les primeres. Per exemple, no hi ha cap castellonenc que vagi a la romeria de la Madalena que no porte per esmorzar una bona rua en la seva tortilla amb faves tendres. Però dins de la cuina regional hi ha moltes maneres de cuinar-les. Però si hi ha un plat típic de Castelló, estes són les faves al tombet, que a mi m'encanten, eh? Però si hi ha alguna cosa tradicional a Villarreal, són les faves seques amb les que se fan les faves bullides. Les faves seques ja eren molt estimades per els grecs i els romans, que se les menjaven cuites o en puré. Però quan parlem de les faves, Susana, avui en dia sempre s'entén que parlem de les tendres, però les seques sempre han estat molt apreciades. també, i encara se seguissin preparant, sobretot a València i a les Illes Balears. Les faves seques no tenen res a veure amb el que són les tendres. Són una altra cosa, molt diferent. De vegades, en temps de gana, se servien com a un plat únic, però generalment són unes llaminadures que es hissen a la taula al principi del menjar, com un aperitiu, en un sol plat del qual poden anar picant tots. O sigui, fiquen allí, tots van picant, van allí ficant el dia. Als bars i a les tavernes també ho fan. I en algunes poblacions és plat obligat per a la festa major, com és en el cas del nostre poble, Vila-real, que se mengen obligatment per a Sant Pasqual i també, pues, com estem parlant, a les festes del barri. Les faves seques, per a poder preparar-les, Susana, s'han de deixar a remullar un parell de dies. I després les hauríem de posar a foc amb bona cosa d'aigua i un poc de sal, hasta que se facin una miqueta tendres. Hi ha que simplement les prepara amb oli i vinagre, o en les illes de Mallorca i Menorca, per exemple, o en l'Alguer, també se li posa un poc de pebre roig, com a, també hi ha que li posa a bullir en companyia d'herbes i altres condiments. I és que, segon els llocs on se li posa, n'hi ha que li fica menta, n'hi ha que li posa llorer, orégano, pebre en gra, clavells d'olor, alls, i un tros de guindilla, pues, pa que pique, com bé ha dit Míriam. Això sí, se serveix amb un poc de caldo, perquè si ho fiques...
Es
torna això. Per si acaso l'olviden treure la bota de vi. Li tenies trago ahí. I ara, pues, contant ja una miqueta, ja estem en situació i tal, pues ara anem a parlar de... Ens imaginem la nostra verbena particular d'ací que ens ficaríem, no? I estem al costat de l'orquestra.
Quina playlist ens posaríem, no?
Això, i la playlist. I ese duo que paga l'Ajuntament a totes les associacions, el del pianet i això, pues imagina el que el tenim ací. I a més començar ja cantant La Potra Salvaje, no? Però quina cançó més valenciana que és començar, com no, en la de Paquito el Chocolatero.
Anem allò.
Mentre mengem faves, ací cacaos... doble, és el primer que fiquen sempre, perquè aixina és que són del PSOE, del PP, de Vox, de Podemos, tota salsa, i s'abracen, que això és una foto única, instantània, en la qual és l'única cançó que avui en dia unirà tots els espanyols, no?
I tant que sí.
Pues este paso doble clàssic de l'any 37, que sempre posa a ballar al públic, com bé ha dit, quan s'enmenta el Paquito Chocolatero, immediatament s'evoca una onada de sentiments, records i, sobretot, ganes de ballar. Este paso doble, creat en l'any 37 per Gustavo Pascual Falcó, ha transcendit la seva època i ha esdevingut en una peça imprescindible en les festivitats i en les celebracions de tota Espanya. I un altre cantant del nostre grup, de la nostra província, com és Chiquilla, que és de Seguretat Social, un grup d'ací castellonenc, una cançó que celebra l'amistat i sempre anima el públic. Des del seu llançament, esta cançó no només ha aconseguit endissar-se en el color de qui l'escolta, sinó que també s'enriqueix com un estàndard de l'amistat, la companyia i en moments inolvidables compartit entre éssers que estimes.
Chiquilla por mi ventana, porque yo llevo todo el día sufriendo, y es que la quiero con toda el alma, y la persigo en mis pensamientos de madrugada.
I ara anem a ficar, pues, en el barrio, avui en dia, com estem la integració, que cada vegada som més immigrants arreu de tot el món, pues quina cançó per a integrar a la gent latina dels nostres barris, que segurament està poblada en este poble, per exemple, de venezolanos, colombianos, peruanos i de tot, pues esta cançó que es diu Gasolina, junt als autòctonos de la terra, pues mos fiquem a ballar i se toque caribeño.
Y en el Porrachas.
Después de pegarle cuatro tragos a la bota de vino.
Ah, no, pero lo que le gusta a la gasolina, cuánto entotes, ¿eh?
También es generacional, porque son tan mayores como más jóvenes.
Sí, sí, absolutamente. Sí, sí.
I esta cançó, que va ser llançada l'any 2004, La gasolina de Daddy Yankee, no només va posar a ballar al món sencer, sinó que també es va convertir en un autèntic himne del reggaetó, ajudat a la internacionalitzar aquest gènere musical. La cançó combina ritmes humans amb lletres enganxoses i ràpidament es va convertir en una peça essencial en clubs nocturns, ràdios i llistes de reproducció arreu de tot el món. I ara anem a escoltar uns que mai fallen, eh? Quants programes portem parlant de música? Pues és que portem, sempre apareix una cançó d'ells. I esta, pues segurament, de la gent major de la nostra edat, Susana, bueno, tu no, perquè comptes 20 anys.
Sí.
Però la de Me colé de una fiesta de Mecano està dins de la cançó del vecindari. Ara ja estan totes les Rosarios, les Concepcions i les Maria Gracietes dient, bueno, ja estarà bé, no?, que nosaltres també estem fent la verbena i volem música de la nostra
edat, claro.
Entonces ja tots els demés se'n van a la barra a seguir menjant cacauets i a beure vi, i apareix ja les dos abueles agarrades, repetides situacions en la seva cançó Francisco Alegre.
Ole! Pues a mí esta canción me parece maravillosa y vos he de decir que yo la vaya en un torero.
Ah, pues cumplices la...
Y ojo, 15 pases. Y era Rafaelillo, que va a faltar esta persona, no. Pero en una festa que van coincidir me va a traure a ballar y ojo, quin ball més bonico.
Dios. Y es que eso es una joya musical que se celebra la figura del torero. Evocant l'espírit de valent i apassionat que caracteritza aquesta tradició tan espanyola. Amb les seues poderoses lletres i la seua melodia flamenca, La cançó és un homenatge a l'art del toreig i a la figura del torero Francisco Alegre. Cada cop que ressona, evoca imatges de tardes assolellades a la plaça de Bous, la tensió de l'enfrontament i la bellesa de l'art del toreig en la màxima expressió. I seguint en este arte del paso doble, quina millor que la de Viva el Paso Doble.
Oro, plata, sombra y sol.
Oye.
El gentío y el clamor. Tres monteras, tres capotes en el redondel. Y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelinas de verdad. Tres Verónica sin par y a caballo con nobleza los albigados.
Qué bonita es.
Y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son.
Quina cançó més bonica, més enllà de la polèmica taurina, eh?
Sí, no. Visca el Paso Doble és un cant a l'amor i a l'essència mateixa de la cultura espanyola. El Paso Doble, amb les seues arrels en la música i en la dansa tradicional, és una expressió d'orgull i passió. I esta cançó ho celebra amb un gran fervor. En escoltar-la és fàcil imaginar-se parelles ballant amb gràcia i elegància, girant i avançant al ritme marcat, en festes populars i celebracions on la comunitat s'unís en una abraçada musical. I ara ja les senyors majors, ja la que no li fa mal la cama, la que no, ja no puedo bailar más, i l'altra que m'ha entrat sed i tal, ja se senten totes i tornen a eixir que s'havien apagat a la barra, a cantar la cançó de Soldadito Marinero, de Fito i los Fitipaldis. I és que és una balada emocionant que accelera el pols i emocions als oients. Dins del panorama musical espanyol, poques cançons aconseguissin capturar el sentiment pur i la emoció cruga de la manera que ho fa Soldadito Marinero, de Fito i los Fitipaldis. Esta balada, amb la seua lírica profunda i la seua melodia conmovedora, ha ressonat el cor de generacions des del seu llançament, convertint-se en una de les peces més emblemàtiques d'aquest grup.
Por la calle donde los chavales juegan. También quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
A mí esta canción siempre me ha encantado, ¿eh? No sé, me pica así nada. I ara pues, anem a animar-nos tots, no? I quina millor cançó, ja tornen a eixir la Sinyo Maria, la Sinyo Concepció, se junten tota la gent jove i tots, ahí va. I quina millor cançó per a celebrar-lo que Mi Gran Noche, de Rafael.
Ostres, és molt bona.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era.
I és que Susana, des del seu llançament, Mi gran noche de Rafael ha estat més que una simple cançó. Ha estat una declaració d'alegria, una invitació a celebrar la vida i, sobretot, una crida a gaudir d'aquells moments únics que us ofereix la existència.
No, no, i una reivindicació.
Amb el seu ritme contagiós i la seva poderosa interpretació, Rafael va aconseguir capturar la essència del que significa tenir una nit inolvidable. I aquesta essència ha estat intacta al llarg dels anys, convertint el tema en un hit atemporal.
Absolutament. I a més recordar-li, ixa nit, que la gent està de festa, que, per què no, és esta. Claro. Disfruta-la.
Per això hi sento, ja hi ha ballar, a veure, a veure si pillan cacho.
Sí, però per pillar cacho tens que portar una pinya, eh? Sí.
Estar totes manuseades, ja. Jo tenia que canviar de súper.
No, no, veuràs tu, jo sé, m'han contat que ara, per poder agarrar una pinya, has d'anar i preguntar i demanar-la, perquè les tenen guardades, eh? No, no, és verídic, eh? No és de broma.
És que és d'imaginar, tu saps lo pel país que tenen que estar, està més sova, és que...
Tu dona compte, si no té res, torna la pinya al puesto i la pinya està que...
Per això,
un mal uso de los recursos, eh?
Sí, sí. Y ahora, pues después del momento piña, patrocinado por nuestra cadena de supermercados valenciana, anema, devuélveme a mi chica de Hombres G, que esta canción siempre ojo. Anima y todo el mundo se la sabe.
Y los polvos pica pica.
Vale.
Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llegar.
Susana, tot i que els temps canvien i algunes lletres poden semblar una miqueta antiquades, vamos, que menys mal que el programa és en directe, si no ja tindríem així manifestació. Ahí, va,
sí, això se podria gravar, sí. És dir, n'hi han coses que no, ja no se permetirien.
I després d'estos de... Mos durien los catòlicos, no sé què,
sí,
associacions
no, no, no.
Cristianes i
total.
Tal. Estaríem els juzgats cada dos per tres. Hi ha temes que s'han guanyat un joc especial al cor del públic festiu. Torna'm a la meua xica, o popularment coneguda com Sufre Mamón. Uh-huh. És una d'aquelles cançons. Carlos Muñoz destaca la vigència d'este clàssic vuitenter que segueix sent un hit a les festes gràcies al seu ritme contagiós i a una la constant exposició que té les concerts de Hombres G. I ara anem a la terreta, Trecamí, que esta cançó sempre, vamos, si el cantant del dúo té una veu prodigiosa i si no, pica un playback arreando. Com és la de Un beso i una flor del nostre... Vaig estar, per cert, al Museu d'ell, però me'l vaig trobar tancat aquest estiu.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz
una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Ya, pero despedimos. Yo vaig a tirar a casa. Els meus amics de tota la vida ens han criat en un grup gallec que es diuen Los Suaves.
Sí.
I a mi molta gent no la coneix. I esta cançó és Dolores, se llamava Lola. I és una cançó que li agrada este gènere de música, segurament se la sap.
Anem a escoltar-la.
Bueno, es una cançó, me sale, me dona compte que así ya la bota de vi ya se ha acabado, ya va todo al aire, estramuso, ya, bueno, ya sabes lo que quieres.
Sí, ya estem ya en un poco más fortes, ¿no?
Y es que esta cançó, ya te digo, es especialment a Galícia, on se finalicen una actuació, és quasi que tradició, quasi totes les orquestres en esa regió espanyola. Quan es parla de rock a Espanya, i en particular a Galícia, és impossible no esmentar a Los Suaves, i dins d'este vast repertori de la banda, Dolores, se llamava Lola, se erigís com una de les seues temes més representatius, aconseguint l'estatus d'himne de la regió. I ja, pues, això. Pues...
Fija't, si me permetisses, Luis, anem a parlar de que avui, 27 de setembre, a les 7 menys quart de la vesprada, en el barri del Sagrat Cor de Jesús, hi ha una concentració de veïns en la plaça 2 de maig per a participar en l'ofrena de flors. Ja ho sabeu, cada un el que tinga ganes, encara que no sigui del barri, i se remet per fer l'ofrena al Cor de Jesús, que anirà acompanyats per la banda de Dolça i Ners, El Trull. I a les 10 de la nit, en la plaça 2 de maig, presentació de la reina de les festes, la senyorita Maria Fernández Ibáñez, que farà entrega de la banda a la senyorita Maria Almela Nacher, reina del 2023. El presentador serà Juan Pablo Ibáñez Ochoa i el mantenedor Javier López Parra, regidor de Joventut. I a continuació actuarà la Tuna. I jo vull fer una reivindicació. Per favor, jo vull que igual que dos dones poden alçar-se a ballar juntes, vull que dos homes s'alcen i ballen junts. Clar que sí, que no passa res, que és el que s'ha de fer.
No, però si ara m'he posat a la banda aquesta i no em valen de trobar-me a ballar a mi, ara, cachilán.
Tu, per si acas, Luis, convida. Tu, per si acas, convida. Jo vull que sentem un precedent.
I després, avui, un dia com avui, qui no tinga ocasió de que el seu barri... no són festes, ni qualsevol municipi del 135 que abarquen esta província de Castelló, recordar que avui és el dia oficial de la província de Castelló, o sigui, que és un dia festiu també, i aixina que ho celebren cada un de la seva manera, i si no, pues que se fiquen en la nostra playlist, no?
I que se preparen el porrat, i ja està.
Ja van, i que no fa falta...
Que disfruten.
No me'n fa falta ningú
per passar-ho bé. En dos ja se fa porrat. Luis, moltes gràcies.
Pues no,
hasta que tu vulgues o pugues tornar.
Això, que passeu-lo bé. Hasta luego. We'll be right back.
Cuídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Peugeot.
Miren, ara tinc així en Ràdio Vila-real a Maria Fajardo, ella és la vicealcaldessa de l'Ajuntament de Vila-real i a més és la portaveu de l'equip de govern. Molt bon dia.
Molt bon dia a totes i tots.
Si repassem el que va ser ahir el ple, bueno, parlem dels 25 anys de servei de la policia local i unanimitat a l'hora de concedir-los aquesta medalla.
Efectivament, i a més avui és la celebració de la seva festa, del seu patró de Sant Miquel i estarem tots acompanyant-los a l'ermita.
Mire, quan el regidor no ha escrit, Manu Robert, que és un regidor que va estar en la formació de Vox, elegit per el poble, però avui és un regidor no ha escrit, parla de fer una moció de aquesta primera generació de joves lliures de tabac. I a mi em llama l'atenció que vostè, després de votar a favor, en la seva argumentació, parla de que en un primer moment va sospitar d'on venia aquesta moció.
Clar, aquesta moció en un moment donat, quan es presenta, nosaltres mos pensem que anem a votar, és a dir, no ho decidim fins al moment de la incorporació de l'esmena del Partit Socialista, perquè el Partit Socialista presenta una esmena en la que se modifica els acords d'aquesta moció. Se modifica en quant a que el que es demana en l'esmena és mantindre la prudència i l'espera a veure que esta associació o esta plataforma doncs guanyi la seriositat i les adhesions necessàries i no ser l'Ajuntament de Vila-real pioner en adherir-se, perquè avui per avui quan busquem informació per internet sobre esta plataforma doncs la veritat és que queda tot molt diluït. Pareix que l'Associació Espanyola contra el Càncer ha fet alguna xicoteta col·laboració en quant a alguna xerrada o alguna cosa, però no té consistència i al final l'Ajuntament és un organisme seriós i no podem adherir-nos a qualsevol cosa. A més, a mi el nom és una cosa que també m'escama prou, perquè es diu Alianza por el Movimiento Antitabaco, i a mi això que porte Alianza y Movimiento en el mateix nom, la veritat és que me fa sospitar. I després, quan fa la portaveu de Vox, fa la seva intervenció i de fet confirma que aquesta moció l'ha presentada Vox en altres ajuntaments, doncs em fa veure que a lo millor n'hi ha alguna ideologia darrere, igual que passa en altres entitats que al final tenen certa ideologia al voltant, doncs que no ens interessa massa formar-ne part, almenys fins que això no siga una cosa sòlida i que realment sapiguem quines són les intencions veritables d'aquesta plataforma.
Era per deixar clar, perquè vostè en aquest moment parla de la ideologia, també tots voten que sí, és a dir, és per unanimitat, però el que se posa en valor és la feina que fan així en Vila-real des de serveis socials, que aquesta tasca que fan és una tasca, jo per a mi, molt, molt ben feta, i de fet nosaltres així des de la ràdio la seguim.
Correcte, nosaltres també vam, en l'explicació de vot el que vam voler fer és això, posar en valor que nosaltres així tenim la UPECA, que és aquesta unitat de prevenció comunitària, que el que fa és una feina d'immersió també en els entorns on hi ha més influència de la introducció al tabac, que pot ser en els instituts, també en les escoles de pares que organitza, és a dir, que nosaltres posem en valor i la feina que se fa des dels serveis socials municipals amb aquesta unitat, perquè pensem que no només ha fet aquesta tasca ara, sinó que la fa sempre. I a més, en la meva intervenció jo també poso en valor la necessitat de vegades d'allò que es parla sempre, que és la salut mental, de dotar a aquests joves de l'autoestima i la valentia necessaris per tal de fer front de vegades a aquesta pressió social que se sotmeten en l'adolescència, quan tot el grup comença a fumar, a lo millor per fer-se el guai o per sentir-se major, lo complicat que és dir que no, i que això ha d'estar ben vist, perquè, vulguem o no, sempre se té una imatge de vegades romàntica o divertida del que és el consum de tabac, d'alcohol, de drogues, per el tema de les pel·lícules o de les sèries. Aleshores, crec que hem de ser molt valents i curar moltíssim els nostres joves per tal de que tinguin totes les ferramentes i que després, evidentment, puguen escollir com a persones adultes, però que el consum de tabac és el generador primer de moltíssimes malalties cròniques i que això ens pot portar a càncers de pulmó, ens pot portar a EPOCs i portar sempre una màquina d'oxigen al costat. Vull dir que hem de reflexionar moltíssim sobre quins beneficis ens aporta el tabac i per tal d'evitar-ho.
Mire, quan se parla d'este sext punt, que era el dictamen de la moció del regidor no escrit de l'Ajuntament de Vila-real per la primera generació de joves lliures de tabac, hi ha una coma i posa amb esmena del grup municipal socialista. És la primera vegada que ens ho trobem, veiem en aquest moment que l'alcalde està parlant en el... Crec que és l'interventor, el que...
El secretari,
perquè normalment això no està mai.
No, és perquè en aquest cas, així com de normal estem acostumats a que hi hagi una moció i es presenti una esmena i que aquesta esmena siga el grup proponent el que la defense i el grup proposat el que l'accepta o no, en aquest cas això s'havia parlat prèviament en comissió informativa. Aleshores, en la comissió informativa ja s'havia acordat que s'anava a acceptar aquesta esmena, per tant, al ple ja va passar la moció amb la esmena del Partit Socialista incorporada. Ja no va fer falta que en aquest cas el regidor Toni Marín explicara la esmena i que el regidor no adscrit diguera si acceptava o no, perquè ja estava incorporat, perquè aquest acord ja l'havien pres en la comissió.
Haurien digut que no posar-lo en els documents que a nosaltres ens arribaven, no?
Clar, el que tindrien que haver posat és que perquè ara no és era una esmena...
Clar, no és la primera volta que passa.
No.
Però vaig veure que l'alcalde va llamar l'atenció.
Sí, ho va explicar.
Dictamen de la moció del grup municipal popular per un sistema de finançament just i solidari entre les comunitats i ciutats autònomes. I endavant, perquè evidentment... No, perdó. L'equip...
No, i endavant.
No, perquè vostès, Compromís, vota que no, el PSPB vota que no, el no escrit vota sí, Vox s'abstén i el Partit Popular vota sí. Per què l'equip de govern no accepta aquesta esmena?
Doncs la veritat és que l'equip de govern entenc que no accepta aquesta esmena, cadascú per els seus motius, no? Perquè l'equip de govern som dos partits diferents, és Compromís i és el Partit Socialista, i se van explicar el vot per part del Partit Socialista i nosaltres vam entrar a debat, Compromís. Aleshores sí que li puc dir quins són els motius pels quals nosaltres no acceptem aquesta esmena. I nosaltres no acceptem aquesta esmena perquè, evidentment, no entenem com nosaltres, sent la comunitat autònoma pitjor finançada de tot l'estat espanyol, doncs quan es planteja un sistema de finançament peculiar per a la nostra comunitat autònoma veïna, que és Catalunya, doncs ens sembla malament quan és precisament el Partit Popular qui, quan ha estat governant en Navarra, amb UPN, amb la Unitat del Poble Navarrès, allí sí que ha acceptat que hi hagi un sistema peculiar o particular per al finançament d'aquesta comunitat autònoma, i ara quan és Catalunya doncs ens sembla malament. Este anticatalanisme que s'està promovent i propagant a velocitat de la llum per una qüestió dels mitjans de comunicació, d'aquesta campanya que també es fa contra Catalunya des de fa uns anys, a nosaltres la veritat és que ens fa una por veritable, perquè som per a nosaltres són els nostres veïns, els nostres germans en moltíssimes qüestions, i crec que nosaltres com a valencians i com a una comunitat autònoma també amb fonamentació i raons històriques, igual que ho és Navarra, igual que és el País Basc, igual que és Catalunya, doncs considerem que en lloc de tindre enveges per altres comunitats autònomes que estan aconseguint avançar en el seu sistema de finançament, nosaltres hauríem de mirar-nos en aquest espill i demanar el mateix per a nosaltres. No anar en contra de que hi hagi comunitats autònomes valentes que a canvi, evidentment, de tindre governs sòlids i estables, doncs demanen millors condicions de finançament per a d'elles.
I quan se parla d'aquesta moció del grup municipal popular per a sol·licitar una rebaixa de l'IBI que compensa l'impacte que suposarà per a les famílies la nova taxa de residu, l'equip de govern vota en contra i l'oposició, Vox, el no escrit i el PP vota a favor.
Sí, nosaltres en aquesta proposta, la veritat és que em sobta moltíssim el que es produeix en aquesta explicació, perquè al final el que es demanava en aquesta moció era d'alguna manera compensar la taxa de residus amb l'IBI. Compensar és totalment impossible. Aleshores, el que jo plantejo és per què plantegen un titular que queda molt bé, no? Tractar de compensar. Sí, però és que l'IBI resulta que és un impost que tot el món ha de pagar el mateix. Tu no pots baixar l'IBI a uns sí i a altres, no? I posar-ho ad hoc. Per la qual cosa, quan tu en una taxa de residus has intentat anar a quatre trams per tal de que siga més justa per a tots els veïns i veïnes i que no tot el món pague el mateix, perquè al final el que perseguís aquesta nova taxa de residus és el pagament per generació i l'única manera que hem trobat de que s'adeque el màxim possible ha sigut anar als quatre trams del valor cadastral, doncs que això es compare amb l'IBI, que l'IBI al final és un impost que paguem tots i totes, també atenent al valor cadastral, que es pretenga que es compense, doncs és totalment inviable. De fet, l'alcalde utilitzava la paraula il·legal, al que el regidor Adrián Casabó també parlava de que se li havia dit que aquesta mesura era il·legal. Doncs bé, si no els agrada la paraula il·legal, no gastarem la paraula il·legal, però sí que és impossible, és irreal i és enganyar a la gent, perquè no es pot fer una rebaixa de l'IBI ad hoc per compensar el que cadascú pagarà per aquesta taxa de residus. El que sí que vaig defensar, i ara parlaria com a portaveu de Compromís i no com a portaveu de l'equip de govern, perquè crec que no em pertoca a lo millor utilitzar aquests termes en eixe paper de portaveu de l'equip de govern, però el que sí que vull deixar clar és que a nosaltres, a Compromís, ens haguera agradat que tant els governs del Partit Popular com els partits del govern socialista que han estat governant en solitari en aquests ajuntaments, en el nostre i també en altres ajuntaments veïns, doncs que hagueren sigut valents, que hagueren implementat aquesta taxa de residus amb anterioritat, aleshores ara no estaríem amb el problema de que a Vila-real passem de 0 a 100 perquè una llei ho exigís. Perquè si ja tinguérem la taxa de basures ens haguera passat, com per exemple en el municipi de Castelló, que ara mateix l'únic que han de fer és incrementar aquesta taxa de residus per adequar-se a la llei, però ja la tenen. Aleshores, per als veïns suposarà 20 euros, 30 euros més, i no passar directament de 0 a 100. En canvi, en Vila-real, com no han sigut valents i ni uns ni altres han implementat aquesta taxa de residus, doncs ara ens ve de noves i la veritat és que ens rascarà la butxaca i jo entenc que la gent del poble estiga preocupada. Després, d'altra banda, també m'agradaria destacar que des dels anys 90 i fins a l'actualitat, cada vegada, siga amb el PP o siga amb el PSOE, que ha estat el nostre partit governant, i parle del nostre partit perquè jo me sent part de tota la història que així el nostre poble té el meu partit, s'hagi dit Unitat del Poble Valencià, s'hagi dit Bloc o ara se diu Compromís, sempre que hem estat nosaltres gestionant este ajuntament, els impostos o s'han quedat igual o s'han rebaixat. I això només ha passat quan nosaltres hem estat governant, no quan han hagut majories absolutes. I això també és comprovable, també són dades objectives, també es pot anar a l'arxiu a mirar aquell que tinga interès. I ho dic aixina perquè ahir precisament el portaveu de l'equip del cap de l'oposició, el portaveu del Partit Popular, Adrián Casabó, traia actes on havien hagut pujades de l'IBI, oblidant-se de que la major pujada de l'IBI que ha patit este ajuntament va ser a mans del Partit Popular, amb ixe catastrazo en 2007, on l'IBI va pujar un 20%, i ixa dada se li va oblidar, però tirant mà d'ixa hemeroteca, també nosaltres, doncs recordem que tant el Partit Popular com el Partit Socialista els ha interessat que la gent pensara que els residus en Vila-real estaven inclosos en l'IBI, quan és una falsedat total. L'IBI mai ha inclòs la taxa de residus. L'IBI simplement era un ingrés d'un fons propi que després ajudava a fer front a les inversions, als serveis, a tot allò que els vilarealencs i vilarealenques rebem per part del nostre ajuntament. I la taxa de residus se pagava simplement en fons propis, que provenien de l'impost de vehicles, de les taxes d'ocupació de via pública, de l'IBI, és a dir, de tots els ingressos que l'ajuntament rebia, doncs se pagava també el tractament de residus com una cosa més que l'ajuntament ens paga, igual que ens paga l'accés a l'auditori cada vegada que n'hi ha una funció, però era una cosa més que l'ajuntament pagava. No és que anara inclosa en l'IBI, això és una falsedat, però a uns i a altres, com que es feien els despistats i no posaven aquesta taxa de residus que els pobles veïns sí que tenien, doncs els interessava que pareguera que és que estava inclòs en l'IBI. I així no podien seguir pujant l'IBI i que no passarà res, però no és cert. Això no és cert, això és una falsedat. I això ha de quedar clar. I que l'IBI només s'ha congelat o només s'ha baixat quan ha estat compromís en els governs. I això també ha de quedar clar.
Maria Fajardo, gràcies per haver estat, en este cas, portavoz de l'equip del govern, que ha vingut a dir-nos el que vostè d'ahir del ple volia destacar.
Sí, jo també destacaria, si m'ho permets, la notícia del dia, que la veritat és que em sembla un poc trist que algun mitjà de comunicació doncs ho titule així, que és ixa riña que es va produir en el ple ahir entre el Partit Popular i, en este cas, l'alcalde, quan es parlava precisament d'este tema, no? De la taxa de residus i d'eixa compensació de l'IBI. I dic que em sembla trist perquè ara també, com a portaveu de Compromís, el que jo he patit en ixe ple és que nosaltres, des de Compromís, tant el meu company Santi Cortell com jo, entràvem a debat la legislatura passada per qualsevol tema. Jo recordo un molt concret, que va ser el tema del parany, on a mi se me va dir que jo no tenia ni idea i que a mi m'havien preparat tot el que jo portava allí, on vaig acabar debatint en quatre persones alhora, perquè jo li vaig entrar a debat a Noelia Sant Blas i en aquest debat va entrar Xus Madrigal, va entrar Javi Serralbo i va entrar l'alcalde. I aleshores eren quatre persones del govern contra mi de l'oposició. I ahir el que es va produir, els agrada més o menys, per molt que pretenguen vendre un paper de dolent a qui és el moderador del ple, que és l'alcalde en este cas, i pensava que això mai ho diria jo, i això sí que ho dic també a la gent, pensava que jo no seria mai qui defensara l'alcalde, però objectivament parlant, miren vostès el pleno, perquè ahir eren quatre persones de l'oposició contra l'alcalde. Quatre persones sí, de l'oposició contra l'alcalde.
Però vostè sap que la vida te torna normalment el que una persona fa li acaba tornant. És a dir, vostè va ser ahir testic de lo que una persona va patir de lo que feia aquesta persona.
Efectivament. Per això crec que al final hem de ser coherents. I si no volem que se'ns tracte en aquest poc de respecte, doncs crec que hem de respectar nosaltres també l'altra persona.
Clar, però
i un debat en un ple ha de ser entre dues persones, qui entra a debat i qui contesta, ja està. No podem parlar com si fora el bar, perquè és el lloc més important que tenim, i igual que ho criticava quan era el Partit Socialista, qui m'ho feia a mi en els debats que jo tenia amb ells, ara crec que critiqui al Partit Popular perquè ha fet el mateix que a mi me feia el Partit Socialista. L'únic que l'alcalde doncs té i se tarannà en que ell porta tants anys d'experiència, aleshores entenc que si li preguntem a d'ell, probablement a d'ell li té igual que ne foren quatre com si n'hagueren sigut sis. Però crec que hem de ser realistes i al final ahir eren quatre persones com si estigueren en un bar parlant-li a l'alcalde alhora damunt sense poder encendre's el micro, evidentment, perquè...
Sin embargo, a mi el que me pareix trist és que en un ajuntament, que és un govern, i estem parlant d'algo serio, se produeixen aquests casos.
Efectivament.
D'aquesta manera, com també de l'altra manera.
Correcte.
És a dir, a mi això el que me pareix és una falta de respecte, però per part de tots.
Efectivament.
O sigui que anem a tindrem respecte tots.
Efectivament.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adrián Casabó, bon dia.
Molt bon dia.
Acabem de parlar de l'episodi que va succeir ahir en l'Ajuntament de Vila-real i va ser aquest moment en el que des de la seva bancada estaven vostès contestant-li quatre persones a l'alcalde de Vila-real.
Bé, a mi em sorprenen algunes coses, no? Jo no sé si tots estàvem en el mateix ple. El Partit Popular acabava de presentar una proposta per a sol·licitar a l'equip de govern una rebaixa real de l'IBI, que crec que evidentment ara al govern els interessa desviar l'atenció del que és realment important. El Partit Socialista i Compromís se van negar de manera rotunda a baixar l'IBI, tot i que van demostrar clarament la pujada d'impostos encoberta que va suposar esta nova taxa de basures i sa reducció, operació de maquillatge del 2% de l'IBI. I jo vaig fer esa exposició, ningú del govern, ni el Partit Socialista ni Compromís va entrar a debatir això. Després la portavoz de Compromís i del Partit Socialista van fer la seva explicació de vot i després de tot això, com sempre, l'alcalde, que mai vol parlar però sempre acaba parlant, va fer la seva interpretació del que allí s'havia dit, acusant-me a mi de mentir, i a la meva pregunta després de digue'm en quina cosa en els 6 minuts que jo he estat parlant he mentit, va ser incapaç de dir absolutament res. I jo la veritat que molt decebut, no? en este govern, que està agafant d'una manera molt clara les pautes del seu estimat líder, del senyor Sánchez. Tot el que diu la oposició són bulos, són mentires, tot. Quines? Ninguna. No saben dir que és mentira, però tots són mentires. Els únics que tenen la veritat de les coses són ells. I jo encara estic esperant que diga en què vaig mentir de la meva exposició, no? Jo entenc que l'alcalde de la ciutat li moleste que recordem als veïns que en els últims anys ha pujat fins a 3 vegades la contribució i que ara, tenint marge, com si vols després expliquem, pues ha decidit que els veïns i veïnes paguen més, molt més, per un servei que fins ara ja se prestava i, per tant, hi havia marge per a baixar més l'IBI a Vila-real, algo a lo que el Partit Socialista i Compromís s'han negat.
Van hi haure dos moments en els que van entrar i van hi haure dos conflictes. Un va ser en vostè, l'altre va ser en el senyor Folgado. Però si vol abordem primer el seu. Quan vostè, a mi també me sorprèn quan vostè li diu que li conteste en què ha mentit, i vostè diu, ell diu que ha dit que ha pujat un 30%, vostè li recorda que és un 25%, jo li dic a vostè que és un 24,5%.
Si volem ser exactes, un 24,5%.
Si anem a la veritat, és un 24,5%.
Des de l'any 2016 ha pujat la contribució un 24,5% a Vila-real. Ja li dic, l'alcalde va ser incapaç de dir-me quina mentida havia dit jo, evidentment perquè no hi havia ninguna mentida. El que passa que explicar les coses en claretat, pues, a alguns els molesta, no? I voldríem que l'oposició, una, que no estigueren proposant aquestes coses, que no estigueren proposant una rebaixa de l'IBI per aliviar la pressió fiscal que pateixen les famílies de Vila-real, i per una altra banda li agradaria que no denunciarem que el govern del Partit Socialista i Compromís, l'única cosa que han plantejat de moment des de que són govern és apretar més als veïns en una pujada d'impostos, no? Que vull deixar clar també que des del Partit Popular tenim clar que aquesta taxa hi ha que implantar-la, perquè bé, d'una normativa europea que desenvolupa en una llei el senyor Sánchez. Una altra de les coses a les que va faltar la veritat l'alcalde de la ciutat. En este moment hi ha 21 normatives europees de 55 que el govern de Sánchez hauria de desenvolupar i ja ha caducat la data i no les ha desenvolupat. En canvi, esta sí. Esta sí que l'ha desenvolupada per a que tots els veïns i veïnes via els seus ajuntaments paguen més el pròxim any, no?
Sí, vostè se refereix a de les lleis que va aprovar la directiva europea, ja ho va dir molt clar, que té majoria el Partit Popular, és a dir, això és la llei d'economia circular de residus. I vostè de lo que se queixa és de que l'única que hagi implantat el president del govern d'Espanya és que ha sigut ixa.
Clar, vull dir, la taxa hi ha que posar-la, no? Però en cap lloc diu que se puga reduir l'IBI. I per què l'IBI? Una, perquè és el mateix alcalde de la ciutat, ara se sorprèn la primera tinent d'alcalde, el primer que ha de fer tots aquests anys que la contribució estava dins de l'IBI és el senyor Benlloc. De fet, unes declaracions en esta mateixa casa, el 9 de desembre de 2021, que afirmava això, de la taxa de basures, així no se paga res. Està integrada en l'IBI. Això són declaracions de l'alcalde de la ciutat. I en part, és veritat, perquè una part sí que ve de l'IBI. O sigui, fins ara aquest servei de recollida de basures i de tractament de les basures, que clar, la gent ara algú se pensa que és que això va costar més. No, ja sabem el que costa, ho portem anys pagant. Hi ha un contrat tret fa 2 anys per a la recollida de basures. I aquest servei s'estava prestant per part de l'Ajuntament de Vila-real en els recursos propis que tenia l'Ajuntament. Entre ells, l'ingrés per l'IBI, però també l'ingrés d'activitats econòmiques, també l'ingrés de l'impost de vehicles. En tots els impostos que recapta l'Ajuntament de Vila-real i tots els ingressos que té, se prestava este servei. Per tant, si per aquest servei, perquè n'hi ha una normativa que ens obliga, ara anem a ingressar via aquesta taxa 5 milions i mig d'euros, l'Ajuntament va tindre uns milions d'euros d'aixòs que recaptava, que no va tindre que destinar-los a la recollida i tractament de basures perquè ja té la taxa directa. Per tant, hi ha marge per a baixar l'IBI. I demanem també que siga l'IBI perquè, una, és el que més ha pujat en els últims anys, i ese 24,5%, per molt que li pese a l'alcalde de la ciutat, va haver una pujada en 2016 del 9,5%, va haver una pujada en el 19 del 10% i va haver una pujada en el 21 del 5%. Jo li he portat també, perquè l'alcalde diu que jo no ho dic mai i ho he dit diverses vegades i ho torna a dir avui en esta casa, jo comencé a pagar contribució en l'any 2013 i ara alcalde el senyor José Benlloc, el sonarà. No puc pagar l'IBI abans perquè no tenia el meu pis abans, però si l'haguera pagat dos anys abans, quan encara governava el Partit Popular, la xifra seria la mateixa, perquè entre el 11 i el 13 no hi ha cap modificació.
No hi ha cap pujada.
Ni baixada en l'ordenança de l'IBI. Jo pago el meu primer rebut en el 13, com li dia, 494 en 89 euros. Pago això en el 13, en el 14, en el 15, en el 16 pago 471 en 0,1, és cert que en el 14 ells apliquen una baixada, però després, en el 17, que és quan tornen després de guanyar les eleccions en el 15, que jo és el que li he de dir, o sigui, jo no tinc cap problema en reconèixer que va haver una baixada de l'IBI en el 14. Guanyen les eleccions en el 15 i el primer que fan és tornar a pujar la contribució. Jo passe de 471 euros que paguen el 14 i en el 15 a 554 a 515 en 82. I de 515 en 82, a partir del 21, passen a ser 567 en 40. I a partir de l'última pujada, 595 en 67. Per tant, del primer rebut que jo pague, 494 en 89, tot això és govern del senyor Benlloc, jo acabo pagant l'últim rebut, 595 en 67, és a dir, 100 euros més de contribució. Per tant, que diguen que la contribució no ha pujat a Vila-real sent Benlloc alcalde és simplement fals. Ara, d'això, 595 en 67, i este és el meu piso on visc. No és un piso que jo tinc no sé on i visc en un altre lloc. No, no. És el piso, l'únic que tinc, on jo visc. Això, 595 en 67, me llevaran ese 2%, i a banda, pagaré via esa nova taxa de basures, pues en el meu cas, 189 en 43 euros. Per tant, a aquesta pujada de 100 euros que hem viscut en aquests últims anys, li sumaré 183 en 43 euros. Per tant, si no han pujat els impostos a Vila-real, governant el senyor Benlloc, que vinga algú i que m'ho explique, no? Perquè això ho coneixíem també el dijous, que ni ser alarde de transparència també del govern pretenien que d'un dia per a un altre, en menys de 24 hores, portarà a pleno l'ordenança fiscal de la taxa de basures, algo al que ens vam negar i vam demanar almenys que tinguérem marge per a estudiar-ho. I ja sabem, pel que són a vivendes, la més barata, qui menys pague per taxa de basures, va pagar 118 en 39 i després n'hi ha tres tramos més. El següent, 153 en 91, 189 en 43 i fins a 224 en 95, el tramo més gran per a vivendes. Després està també el tema de locals comercials i demés, que també hauran de pagar la seva taxa.
Mire, ara anem a parlar vostè i jo. Val? I vostè vol governar Vila-real.
Per suposat.
Mire, en el 2007, i jo li dic, anem a fer un Vila-real on la gent tinga, on les coses valguen i tinguen el valor que tenen, però on la pressió fiscal dels ciutadans sigui cada vegada menor, o almenys és el que vostè intenta demanar. En el 2007 l'IBI estava a 0 en 85. En el 2007. Avui el tenim en el 0,71. Avui. Però jo no li dic això per res. Val? Vostè també ha reconegut, i jo li ho agraeix, que quan el senyor Benlloc governa, que, ojo, estava governat en coalició, entonces estava el bloc, el PSPB, Esquerra Unida i Iniciativa. En el 2014 decidixen, en el 2011 entra José Benlló d'alcalde, fan una coalició i a punt de vindre les pròximes eleccions és quan baixa l'IBI un 10%. En el 14.
Correcte.
Perquè venien les eleccions.
Sí. No,
mire, li dic que això el ciutadà ho detecta. Tontos no som. I si ho haguera fet vostè, li ho estaria dient també. El baixa un 10%. Quan ja té majoria absoluta i quan, segons ell, veu a lo que s'enfrentava la dimensió de l'empastre, segons l'alcalde, durant tot aquest temps ha pujat un 24,5%. És a dir, ha pujat un 24,5%, però en realitat ha sigut un 14,5%.
Sí, jo el que li dic clarament, perquè i ell s'agarra els datos que vol.
Un 0, un 71. Mire, jo de veritat, després el deixo parlar, Adrián, li asseguro que el deixo parlar. Mire, en el 2010, els tres grups municipals que n'hi havia en aquest moment, els tres, que eren el PP, Bloc i el PSPB, van ser capaços d'unir-se els tres i defensar la revisió del catastre i defensar una rebaixa urgent. Estava Clausell, Benlloc i Batalla. Clausell estava del Partit Popular, Benlloc estava del PSOE i Batalla, que malauradament afectada, estava del Bloc. I deien unir forces per tal de demanar-li a l'Estat una revisió perquè consideraven que era exagerat i estava per damunt del 50% el que valien les coses. Senyor Casabó, li ho demane, que revisen el catastre del poble.
Sí.
Per què? Perquè les basures, perquè l'IBI se basa en el que valen les coses hacia el poble. I jo sé, i a més ho sé, perquè mire, jo parlo amb vostè en el micro obert i en el micro tancat. Vostè vol que vagin bé les coses. Siguen capaços. I jo sé el que ho està dient. No mos rebaixi un 2, rebaixem-nos més. Si és que van a pegar-nos un sablazo. I l'alcalde li diu, és que estic tan endeutat que no podré. Pues facin el que van fer en aquest moment.
Quina diferència hi ha d'aquest moment que tu em comptes a l'actual? Hi ha una diferència. On estava el senyor Benlloc en aquest moment?
En l'oposició.
En l'oposició. Ha tingut 13 anys per això que demanava en l'oposició poder-ho fer en el govern. I quan el Partit Popular li ho ha demanat durant aquests anys, la resposta ha sigut que no. Per què? Perquè si aplica aquesta revisió dels valors catastrals, va deixar d'ingressar una quantitat que no està disposada a renunciar.
Mire, això és una cosa...
I per tant, el que ha canviat...
Això és una cosa, senyor Casabó, que jo li demane a vostè, és a dir...
Sí,
jo li ho demane, val? Reflexionen.
Sí, sí.
Anem al problema de la qüestió. Revisem catastralment. Perquè, mire, tindre una casa en Vila-real té més valor que tindre-la, no sé, en Almassora o en Borriana, i és real, perquè tenim molts serveis. Però sí que estem per damunt de tot. Mire, l'última revisió s'han fet en tres poblacions del govern. Jo la tinc així i volia... I no ho han demanat. Jo he preguntat als alcaldes si havien demanat ells la revisió. L'última revisió... que s'ha fet, ha fet el govern en la província de Castelló, ha sigut en Benafigos, en Castelló, en Catí, en Xodos, en Matet, en Vilar de Canes, en Villanova del Brive, i Soneja. Vostè no creu que tindrien que anar... I ojo, perquè el senyor alcalde m'ha dit que vindrà, però encara no ha vingut.
Pues quan vinga li ho explicarà, però i vostè... ens ho explicarà a tots els veïns.
Sí,
no?
Sí, però jo... vostè és el principal, és dir, vostè és el partit de l'oposició que té davant el senyor Benlloc, val? Perquè si parlem del Bloc que avui és Compromís, és un partit en el que sempre se pot arribar a un consens i que de fet el Bloc va arribar a un consens en el Partit Popular i va governar en el senyor Vilanova.
Mira, sí, precisament per això, no? Perquè en aquest moment el Partit Popular és l'única alternativa real a este govern i la gent sap, no?, que és molt probable que en 3 anys estiguem governant aquesta ciutat, jo podria també interessar-me, no, que no baixen els impostos, perquè així quan jo governaré tindré més recursos. I en canvi, sabent que som alternativa de govern, estem demanant això. Per això li dic que qui ha canviat la seva opinió és el senyor Benlloc. En aquest moment que tu me parles, en 2010, el Partit Popular governava. I a pesar de governar i saber que si se baixava i se feia aquesta revisió ingressaria menys diners i se govern, va sentar damunt la taula els partits de l'oposició per a demanar això. Durant 13 anys, aquesta persona que en l'oposició demanava aquesta revisió ha tingut l'oportunitat com a alcalde. Miren, jo fa setmanes...
Li l'ha demanat.
Per suposat, ho han demanat en diverses ocasions i la resposta segur que no, perquè anaven a deixar d'ingressar diners que no estan disposats a ingressar. I ho hem vist ara en la taxa de residus. Per un servei que ja prestàvem i que ara anem a recaptar 5,5 milions d'euros més, no volen deixar d'ingressar aquests milions d'euros perquè així no podran gastar-los en el que consideren. Per tant, que expliquen i se canvi d'opinió. Mira, jo fa setmanes que estic demanant que ens sentarem per analitzar, sabent el tassazo, el basurazo que anava a vindre, que ens sentàrem i que consensuàrem entre tots aquesta baixada de l'IBI. I no ha hagut manera, perquè ells no tenien intenció de baixar l'IBI. Si ho explica molt clarament la portaveu del govern, que no anaven a baixar-lo, estava decidit no baixar-lo. I van a una reunió en Reciplaça i quan s'enteren que l'Ajuntament de Castelló anava a baixar-lo un 2%, diuen, per lo menos, encara que no servisca de molt als veïns, baixem lo mateix de Castelló per a que no ens diguen res. Si saps tota la pel·lícula de la baixada del 2% de l'IBI, que no anaven ni a tocar-lo. I al veure que ajuntaments del voltant van a baixar-lo un 2, diuen, per lo menos un 2. Però clar, n'hi ha diferència important. L'Ajuntament de Castelló l'ha baixat un 2, l'any passat el va baixar un 4, i durant els últims anys no l'ha pujat un 24,9%. Per tant, la situació és molt diferent. Marge n'hi ha perquè li dic, este servei s'estava prestant fins ara en els recursos propis que tenia l'Ajuntament. I si mos sentarem en aquesta taula, que el govern no vol, pues a lo millor no podríem baixar-lo un 20, però veuríem que se pot baixar un 10. I a lo millor podríem arribar a un acord, però no hi ha intenció de baixar l'IBI. No tenen ninguna voluntat. I a mi el que em molesta també per aquests canvis d'opinió que dius, de que quan estava en l'oposició dia una cosa i ara fa una altra, el mateix alcalde sent alcalde, quan en 2012, sense que l'obligara ningú, ja tenia intenció de ficar una taxa de basures, assegurava en premsa ben clar, d'aplicar-se esa tasa de basures, bajaria l'IBI per a compensar a los vecinos. Just del que ara demanem des de l'oposició, des del Partit Popular, i a lo que l'alcalde, al que dia que anava a fer, se nega. Entonces, a quin hem de creure? A l'alcalde d'ara, a l'alcalde de 2012, a quin Benlloc creem?
Per parlar sempre les veritats, en el 2012 l'alcalde José Benlloc demana al govern central que revisin el catastre. Ho demana, és públicament. I
aquesta compensació de l'IBI, què diria que anava a fer si ficava una taxa de basures? Ara que l'ha ficat, pues no està ahí, aquesta reducció. I els veïns van a pagar molts més diners pels mateixos serveis que van pagar l'any passat. I quan la gent comença a veure... Quan arriba i se rebut de l'IBI maquillat en un 2%, que els llevaran 6, 7 o 8 euros, però li arriba per un altre costat un rebut de 150 euros a les vivendes. Perquè ja parlarem quan arribi el moment de què passa en els locals comercials. Que va haver gent que va pagar 1.000 o 2.000 euros de taxa de residus. No? I vostè dia, s'han agarrat al catastre. Vostè pot tindre una casa en Vila-real tancada,
sí. No, això ho
que no genera cap residu, no, i va pagar una taxa de basures vostè.
Sí, això ho han explicat. Jo vull anar a l'altre moment també, que, si vol, acabem de parlar de les basures. Les cases tancades pagaran, casa que només visca una persona, és a dir, en funció de lo que val la casa, pagaran. Per això diem, revisem el catastre, que és molt important i és el que jo li demane. Un altre dels moments en els que, miren, jo, quan veig l'ordre del ple, jo pensava que la moció del grup municipal popular per un sistema de finançament just i solidari entre les comunitats i ciutats autònomes anaven a retirar-lo.
Perquè, la nostra?
Sí, anaven a retirar-lo perquè, en realitat, el president del govern, hasta que el 4 d'octubre no se reunisquen junts...
No, però són dos coses diferents. Vull dir, jo, els que pensava jo que anaven a retirar la moció... Són el grup socialista que demanava... Que, és que ahir va passar una cosa molt greu.
No, és que jo el que pensava és que anaven a retirar-la. Jo no parlo d'aquí.
Pues li explico, no? Ahir jo crec que va passar una cosa molt greu al ple de l'Ajuntament de Vila-real, que és que el govern municipal, i al final l'Ajuntament de Vila-real com a institució, perquè és un acord que s'ha aprovat en el ple, va demanar al senyor Mazón, al president de la Generalitat, que firme un xec en blanc a Pedro Sánchez per a que quan ell decidisca després de que passi el Congrés de Junts, que passi el Congrés d'Esquerra, quan els independentistes hagin exprimit tot el que puguen al president del govern, que el que tinga bé donar-nos, que això és el que ens toca als valencians. Això és el que va demanar ahir el ple de l'Ajuntament de Vila-real amb els bois del Partit Socialista i Compromís. Nosaltres diem que no tenia cap sentit quan el president del govern ha anunciat que fins que no passi el Congrés de Junts a l'octubre, que fins que no passi el d'Esquerra, no va decidir què fa en este sentit, no? I per tant, que el ple de l'Ajuntament de Vila-real li demane, exigisca al president de la Generalitat que se fie de lo que Sánchez vulga donar-nos, ni el president de la Generalitat no s'ha reunit encara ni el senyor Pedro Sánchez, sí, però, fins la setmana que ve.
Era algo que no sabíem, eh?
Però, com que no ho sabíem?
Quan esta moció que el president no portava... Aquestes
notícies les tenim tota la setmana.
Sí, sí, no. Però,
quan mos sentem en el ple d'ahir, feia dos dies que el diari estava publicant-se això, però, i era tan fàcil com dir... Estamos, retirem això i esperem a veure què proposa el senyor Sánchez. Perquè vull dir, en el historial del senyor Sánchez, compafiar-nos d'algo que no sabem el que és.
Claro, això és el que jo li diria, que jo no sabia si esta moció entrava o no entrava. Perquè, claro, en esta moció vam parlar inclús de números.
Sí, sí, números que no se comparlen de números si ni el president de la Generalitat sap a dia d'avui què és el que va oferir el president del govern. No? Què és això? I després, el que defensem el Partit Popular i per això l'altra moció, no? No és possible que el sistema de finançament de totes les autonomies s'estiga decidint en funció d'un interès electoral, en este cas,
sí, però
de
això...
Catalunya, per a fer president al senyor Illa. O sea, i podem entendre que poden haver diferències entre autonomies, que cada autonomia té unes necessitats, tot això el Partit Popular ho entén, però el que no pot ser que això se decidisca de manera unilateral i no escoltant a totes les comunitats autònomes, perquè no se convoca un consell de tots els presidents autonòmics i que de manera conjunta se decidisca això. Què està fent el senyor Sánchez?
No, que...
Me reunisca en cada un, a veure si aconseguís que a cada un donar-li el que jo vull i enfrentar a tots entre tots. I és l'objectiu del Partit Socialista. I acabe, Susana, disculpa. I a mi me pareix molt trist que el Partit Socialista de Vila-real defenga això. I que defenga per davant de tot el senyor Pedro Sánchez antes que els interessos dels seus veïns. Això me preocupa i molt. I esta és la gent que ens està governant esta ciutat.
A mi que entrarà la moció.
Bueno, això ja, la moció, això d'entrada, ja.
Perquè, clar, jo no sé... Eixa moció jo la verà aplaçar perquè no podíem parlar de res sòlid. No teníem res a lo que agarramos. Perquè quan se van començar a parlar de xifres, perquè van parlar de que Vila-real tindria 3 milions d'euros menys.
Que no sé si xifres d'on se les trauen.
És que, de veres, jo me vaig quedar sorpresa. I ahí és on va vindre un poc el segon encontronazo, que el senyor Folgado, que ojo, que quan està en diputació, al que manyen callar és el senyor Benlloc, i és quan se mesclen dues institucions, però el senyor Folgado estava tratant de dir-li a l'alcalde si no se n'havia donat que la notícia del matís que no s'anaven a reunir. És aquest moment en el que n'hi ha una altra vegada i jo demanaria, per favor, que no us passi això en el ple.
Mire,
jo sé que és difícil.
Jo vaig a fer-li una pregunta, no? En tots aquests rifirrafes que va haver en el pleno, en quin estava tots? Quina era la persona que en tots estava? No? Perquè a lo millor, escolta, si fora algú de l'oposició que rinyen u del Partit Socialista, que rinyen u de Compromís, que rinyen u de Vox, però és que resulta que en tots els conflictes i rifirrafes que hi ha en el pleno, en un costat sempre està el mateix, que és el que hauria de moderar el pleno, no de ficar-se en els debats. No, pues fem la reflexió, no? Fem aquesta reflexió. Per què en tots els fregaos sempre està la mateixa persona pel mig?
Vostè també el trobava a faltar que no parlara de l'IBI al senyor alcalde, no? Ha fet poques declaracions, no? Segons vostè.
Sí, jo li ho vaig dir, no tinc cap problema, no? I a ell li va saber molt de mal, i segons ella ahir tampoc anava a parlar, però ens va fer un sermó d'un quart d'hora, no? Però no anava a parlar. Jo crec que n'hi ha que explicar les coses, no? I que n'hi ha que assentar-se en els consells socials també, i ho anem a demanar, i explicar clarament com s'ha fet aquesta ordenança, quan va pagar cada un de més i que la gent conega en transparència aquesta decisió de l'equip de govern, no? Perquè al final va afectar-hi molt a les famílies de Vila-real i crec que han de conèixer amb claretat què és el que van a pagar a partir de l'any que ve.
Una altra de les coses, els moments anecdòtics que també van n'hi haure, va ser la paraula multilateralitat. Que me sorprèn perquè, a més, Santi Cortell és lingüista, si parlem del seu regidor, és mestre, és docent, doncs pues no els eixia. I és...
jo crec també que quan passa una vegada, no, que una paraula perquè siga,
no li eix algú?
Se li com toca, ja no li eix a ningú. No? Però crec que l'important d'això, més que eixa paraula, és això en el que hem de treballar, no? I és el que demanem el Partit Popular. Jo també pensava fins ara que Compromís estava també en aquesta línia, però ahir desgraciadament van veure que no i se van alinear al costat del Partit Socialista, que és això, no? Que som conscients de les diferències que hi ha entre autonomies, que cada autonomia que forma el nostre país, que forma Espanya, és diversa, i crec que això és una riquesa, però el que no se pot fer és el que està fent este govern, no? Que és jugar a amagades, intentar pactar en cada uno. I això és com si vostè opta a una subvenció de l'Ajuntament, per exemple, i l'alcalde li diguera firme'm així un paperet sense saber el que li vaig a donar, i quan els altres me diguen el que volen, jo ja en el que pense ja li donaré a vostè. Vostè firmaria aquest paperet?
Claro.
Això és el que està intentant el senyor Sánchez, que tots firmen un paperet sense saber després, perquè al final... I això no és contra Catalunya per ser Catalunya. Vull dir, és que el fet de que s'estiga beneficiant a una comunitat autònoma per un interès, com li dia, partidista, està perjudicant a la resta. Perquè, evidentment, els diners són els que són. I si a una autonomia li donen més diners pel fet de que és aquesta autonomia i els interessos polítics que n'hi ha allí, això va a repercutir en el resto, no? I que una autonomia, li toque o no, tinga més recursos, pues farà que els valencians i que la gent de Vila-real tinguem menys recursos per a educació, per a sanitat, per a serveis socials. Per tant, hi ha que alçar la veu des d'ací també.
Que jo ho entengui i, a més, puc arribar a entendre que el senyor Mazón diga no, jo vull saber primer les
condicions,
regles,
clar,
del,
les regles del joc.
Per què? Pues perquè vostès en la Unió del Poble Navarra sí que van estar d'acord en que n'hi hagués finançament especial i en la resta d'Espanya pues no ho compartissin. Que hi ha que entonar no el mea culpa, sinó dir la veritat de les coses. No?
La veritat, i ho diu el president contínuament, la comunitat valenciana és la comunitat pitjor finançada,
sí,
de tot l'Estat.
Absolutament.
Per tant, en tota aquesta trajectòria i coneixent a la persona que en este moment assumís la presidència del govern d'Espanya, no ens podem fiar i no podem firmar un xec en blanc sabent el que hi ha, perquè ens juguem molt.
Sí, en principi veiem què ens ofereixen, no? Perquè, clar, també li va dir Sabina Escrig que en Aznar la finançament singular sí, en Rajoy també, però en Sánchez no.
El Partit Popular ha defensat sempre el mateix i algú els molesta, no? El que s'hauran... Mira, ara mateix, i això és un fet molt greu també, l'únic partit que defensa l'estat d'autonomies, com el coneixem i com el recull la Constitució, és el Partit Popular. I això és greu, eh? El Partit Socialista està a tres coses. A un sistema federal que damunt té privilegis en unes autonomies sobre altres en funció del seu interès partidista. Després hi ha uns altres que no creuen en les autonomies. Per tant, avui per avui, l'únic partit, i això és greu, eh? I això no havia passat en la història d'este país, l'únic partit que defensa l'estat d'autonomies com el coneixem i com el recull la nostra Constitució és el Partit Popular. I això espera que molts se ho facin mirar, no? I és que inclús hi ha socialistes que han tingut responsabilitats de govern en les comunitats autònomes i en este país que estan posant també el crit al cel pel que està fent el Partit Socialista. Perquè això no és el Partit Socialista que se coneixia. I els que han canviat hauran d'explicar per què, no? Però ja li dic, estan en aquesta dinàmica de que tot el que diuen ells és veritat absoluta i tot el que diem la resta són mentides, són bulos. I quins bulos? Ninguns, però els diuen que són bulos, perquè pensar diferent ara és mentir i dir bulos. I això és la filosofia d'este Partit Socialista que, desgraciadament, tenim en este moment en Espanya.
Si continuem quan va parlar la regidora Sabina Escrig, la regidora d'Hisenda, i va dir del PP que el PP és el partit perillós.
És com li dic, ells són estos dels eslògans, a més són mestres en crear eslògans, anuncis, i ho hem vist, no? Així hem venut que som ciutat de moltes coses que després en la pràctica no se ven, hem venut que Vila-real avança i miren les ciutats de l'entorn i miren com està Vila-real, no?
I per tornem a les autonomies, vostè l'exemple que va posar el senyor Cortells de que no se l'alimenta igual a una vaca que a una gamba?
Sí, he començat a dir-li, no?, que cada comunitat té unes necessitats i per això em sorprèn, com li dia, que Compromís, que inclús l'altre dia en el debat de l'estat de la Comunitat Valenciana va arribar a acords en el Partit Popular en este sentit del finançament, me sorprèn que si a Vila-real se desmarquen d'esta manera i se alien en altres coses que no és el que havien defensat fins ara, no? Però bueno, jo ja no me sorprèn res del Partit Socialista de Vila-real. La veritat, crec que en estos 13 anys que porten de govern han demostrat qui són. I és trist, no?, que després de tindre 13 anys, que se diu prompte, 13 anys tindre la possibilitat de millorar la vida d'esta ciutat cada dia, 13 anys la possibilitat de decidir quin rumb agarra esta ciutat, que 13 anys després estiguen més parlant del que va passar fa 13 anys i tirant excuses enrere que en afrontar els reptes que té esta ciutat, que desgraciadament segueixen sent els mateixos, no? Quan un té la possibilitat de governar, té la possibilitat de fer moltes coses, no? I desgraciadament això el Partit Socialista no ho ha aprofitat, segueixen en el seu mantra continu i jo crec que ja no se'ls creu ningú, no? Però bueno, si ells volen seguir en això, el problema és que queden encara 3 anys per a les pròximes eleccions, i si hem de seguir 3 anys aixina en paràlisi total i queixant-nos de coses del passat sense afrontar i treballar per a aquesta ciutat afronta el futur en garanties, el problema serà que quan ens posarem a treballar, pues en moltes coses arribarem tard, perquè per sort per a esta província pues són molts els alcaldes i alcaldesses de ciutats del nostre voltant que estan liderant el creixement de les seues ciutats, que estan generant oportunitats als seus pobles i per als seus veïns, i això, en això no està Vila-real ara mateix.
Pues és un clamor al carrer el que li demanen, el que li preguem als representants que tenim a l'Ajuntament de Vila-real, que hem votat per a que defenguen els nostres interessos, per a que, per favor, demanen aquesta revisió catastral, perquè ahir sí estaran mirant en realitat el que els està passant als bolsillos dels seus ciutadans, dels ciutadans als que vostès representen. Mire, jo he optat per posar tot el ple sencer. Per què? Pues perquè és de l'única manera que la gent se dona compte de cada un la postura que té, de lo que defen, i en després el que té que votar i creu que és sent més representat. Per això li dic, ahir no el vam tallar en ningú moment, el que sí que al final, evidentment, fem l'anàlisi, com sempre, perquè
sí,
és el que hem de fer.
Em sembla molt bé, i jo convidaria també, no?, si algú no va poder seguir el ple en directe, que busque este punt, a més va ser al principi, on parlem d'esta proposta del Partit Popular de la rebaixa de l'IBI, que escolte quins són els nostres arguments i que escolte quina va ser la rèplica, no? Perquè crec que quedarà ben clar el posicionament d'uns i altres. Jo crec que ho vaig contrastar tot amb dades. Ja com me sé la pel·lícula i com li dia, no? Ara estem en aquest punt de que tot el que diuen els demés és mentida i són bulos. Vaig anar en les actes d'esplens on se van aprovar aquestes pujades, en els retalls de premsa on se feia aquest anàlisi dels diferents plens, i després l'únic que van saber dir, l'única cosa que me van saber dir era que tot el que havia dit era mentira, que jo m'arriba a dir que jo això no ho he sigut mai, que quan jo era president de Noves Generacions jo no he sigut mai president de Noves Generacions. Jo crec que el senyor Benlloc té una, no sé com qualificar-ho, especial contra el Partit Popular. Crec que té un problema, de veritat, i ho vam viure amb el meu company Héctor Folgado, i ara me toca a mi pel simple fet de que sóc el responsable del Partit Popular en esta ciutat, i ell això el trastorna, no? I jo li demanaria al Partit Socialista de Vila-real, ja no a d'ell, perquè ja no tinc cap esperança, però al Partit Socialista de Vila-real que reflexione, no? Crec que no trobaran en cap declaració meua, en cap comunicat de premsa que emet el Partit Popular, cap desqualificació cap a cap membre d'altra formació política, no? I crec que les idees se rebatixen en arguments. I si ells tenen tan clar que han aplicat la taxa de basures de la millor manera i tenen tan clar que aquesta rebaixa del 2% és el que toca i el que mereixen els veïns i veïnes de Vila-real, que ho expliquen amb arguments, que expliquen i que defenguen la seva postura. I, però no que se dediquen a dir que tot el que diuen els demés és mentira quan no ho és, no? I s'ha demostrat, jo li ho he portat així, és un exercici que pot fer qualsevol veí de Vila-real. Jo en el 2013, 494 en 89 euros del rebut de l'IBI, en 2024, 595 en 67. I l'alcalde de la ciutat era el mateix en 2013 que en 2024.
Moltes gràcies, Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Listes, suecos i superrap.
ara és el moment de la formació de Vox de l'Ajuntament de Vila-real. La seva portaveu, Irene Herrero, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també, com no, Fernando Archela, regidor de Vox, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Fernando Archela ahir va posar un exemple que jo crec que tot el món s'ha fet ressò d'este, i ha sigut de la moció que va presentar el Grup Popular sobre l'impacte que suposaria per a les famílies una nova taxa de residus. Vostès van votar a favor perquè el Grup Popular sol·licitava una rebaixa de l'IBI. Senyora Archela, vostè podria explicar exactament què és el que va dir ahir en el ple?
Pues sí, Susana, ahir en el plenari van ficar de manifest varios temes. El principal podríem dir que és que totes aquestes, o sea, el objectiu d'esta moció del PP ve motivat per la nova taxa de residus. I esa nova taxa de residus ve des d'Europa, com tots sabem, ve imposar per Europa, i en Espanya pues té que transpondre esa llei, i totes les administracions locals estan obligades perquè s'acabava el plaç a presentar, diguem, pues, la proposta del nou reglament per fixar esta taxa. I esta taxa, com ja comentaré més abans, que és una quantitat prou important, diguem, tant el PP com el govern, el equip de govern, han intentat pues, aplicar pues, uns descomptes sobre l'IBI per a pal·liar, diguem, el resultat de l'aplicació d'esta taxa. Però no podem oblidar de que tot això ve de la infame Agenda 2030, que és el que vas ficar de manifest en el plenari. Aquesta agenda, pues, malauradament, pues, tant el PP com el PSOE la recolzen. Entonces, clar, nosaltres recolzem la moció perquè, òbviament, qualsevol baixada d'impostos i la càrrega fiscal que va als nostres veïns pues, l'apoyem, però per una altra banda vam posar de manifest de que amb les informacions pues, d'una manera totalment descontrolada pues, estan a favor d'esta agenda 2030, que és la que provoca aquestes mesures. Això per una banda. I per una altra pues, vas ficar de manifest o vas deixar diguem, vas voler que se quedara patent que esta rebaixa que presenta l'equip de govern de l'IBI, dice 2%, pues és realment ridícula. I vas ficar l'exemple particular pues, del meu cas. Jo tinc una vivenda en el carrer Aragó, és una vivenda que vaig adquirir en el 98, que era de protecció oficial, no res de l'altre món, una vivenda de 90 metres, i que té un valor catastral aproximadament d'uns 77.000 euros. Això, si agafem l'ordenança que estan preparant per a la regulació d'esta taxa i que presumiblement pues, la traurà endavant el pròxim dilluns en el plenari extraordinari que ens han preparat, i tal com se fija en aquesta mateixa ordenança, pues, la taxa domèstica en vivendes entre 60.000 i 100.000 euros de valor catastral pues, tindrà una quota fixa de 153,91 euros. Això vol dir que jo tindré que pagar l'any que ve, el 2025, jo i la resta de veïns que es troben en la mateixa situació que jo, que són molts, pues tindré que pagar uns 154 euros aproximadament d'esta taxa. Per una altra banda, si prenem en compte aquest 2% que proposen de rebaixa de l'IBI per a compensar, segons paraules de l'equip de govern, esta taxa, i atenent a lo que jo ha pagat el rebut d'IBI, que estava sobre els 550 euros, pues resultaria que a mi me descontarien uns 11 euros aproximadament de la contribució, perquè tots ens entenguem. Què vol dir això? Pues que 150 euros fon 11 euros, però la veritat que això no compensa absolutament res. És una mesura per a netejar la cara dels partits, i que el PP pues, ha vist també un poc involucrat en fer algo per a poder veure que d'alguna manera ja va ser la cara, perquè en Europa defensen l'agenda 2030 que ells mateixos han promulgat, i per una altra banda pues ara volen compensar aquesta taxa que ells mateixos han generat. Per tant, és una incongruència total. Nosaltres vam apoyar la moció per un motiu de que entenem que és qualsevol baixada d'impostos, per molt xicoteta que siga, pues, és un bé pas veïns, i disminuïs, encara que siga una misèria, que no n'hi has ni que pagar ni per arribar a la quota del Netflix, pues, pues que, bueno, que siga benvinguda.
Vostès estan d'acord en aquest tractament de residus, en aquesta taxa de basures?
A veure, nosaltres entenem de que és una llei que ve imposada per Europa i nosaltres respectem les lleis. El que no vol dir és que nosaltres en Europa estiguem d'acord en que aquesta taxa hagués de tirar endavant, perquè nosaltres estem totalment en contra de l'agenda 2030. Nosaltres sí. No van recolzar aquesta moció, o sigui, aquesta proposta, esa proposta en Europa.
Sí, entes me que... poden contestar qualsevol dels dos. Jo li parlo de que aquesta taxa de basures europea, en aquest cas, recordem que en Europa la majoria la té el Partit Popular. Si parlem d'esta taxa que és d'alguna manera, no, de totes les maneres, segons ens han argumentat, per a tindrem un planeta sostenible. La taxa de basura recicla, o sigui, se recicla, se regenera, és a dir, i moltes més coses que ens han explicat.
Mire, Susana, disculpe, jo vaig a explicar-li un exemple, vaig a ficar-li un exemple que he viscut jo, no me l'ha explicat ningú. Està en juntament promulgat molt l'agenda 2030, està a favor de l'agenda 2030, i jo he vist com el camió de la basura arriba a on estan els contenedors de diversos colors i en el mateix camió carrega tot. Val? Ja estic ficant una xicoteta denúncia. És a dir, ells mateixa no estan fent el reciclatge. La gent del municipi, la gent de Vila-real, se molesta i se preocupa en tindre diversos packs de basures dins de casa, després sí que va al contenidor i tira les basures on correspon, i després ve el camió de la basura, i davant de mi, no m'ho ha contat ningú, el mateix camió agarra un color, l'altre color, l'altre color, i es tira tots dins del mateix camió.
Sí, per tant, això vol dir que no s'està tractant la basura com ens demanen del tractament dels residus, perquè jo li dic, mire, això és la llei d'economia circular i residus, on tots voten a favor, tots els partits, ja estem parlant,
menos
Vox.
Ahí estamos.
I en aquest moment el Partit Popular s'abstén. És a dir, la directiva europea, que és majoritària, posa aquesta llei de residus, que és l'economia circular i residus, Vox s'abstén.
No, per això, Vox no.
Perdó, Vox vota en contra. Ah. El PP s'abstén. Per això la meva pregunta és que Vox està en contra d'aquest tractament de residus?
D'aquest en concret, sí.
Vale. Continuem, eh? I continuem...
Una cosa, perdona, sí. Susana. Això demostra que el Partit Popular, segons on està, vota una cosa o en vota una altra.
No, això li va argumentar en aquest cas l'alcalde, li va argumentar en aquest rifirrafe de l'IBI al senyor Adrián Casabó, que en aquest moment, quan estava parlant el senyor Archela i estava parlant d'això, va haver un moment en què la frase era: el Partit Popular vol limpiar la seva imatge, és a dir, és quan s'absté. No sé si en quin moment se va dir, però igual va ser en la mateixa conversació del senyor Archela. Quan parlem de la moció de la que vostè va presentar, de l'esport adaptat, està tot el món a favor, però miren, el regidor no ha escrit, s'absté.
Vostè veu? Recorde jo una entrevista que... Bueno, una no, diverses de les que li ha fet. Ell sempre li ha explicat, perquè jo les escolte totes, que ell tot el que fora bo pel poble sempre votava que sí. Sempre votava que sí. S'ampli la boca dient que ell treballa pel poble, per el poble i tot el que es ve pel poble. Pues bé, jo vinc a dir-li a vostè que Vox ha presentat ja... tant en maig com en juny, com ara en setembre, o en juliol i ara en setembre, mocions bones pel poble, com és en este cas l'Escola Municipal d'Esport Adaptat, i a Vox sempre s'absté. És a dir, vota que sí a lo que presenten el PSOE, Compromís, però a lo que vota a lo que presenta Vox, encara que siga bo pel poble, com és en este cas que tots els altres partits van votar que sí, ell se va abstindre.
Ell, exactament en la seva explicació, diu que ell li escama que vostè demana això quan n'hi ha col·laboració per part de l'Ajuntament en tots els esports adaptats.
A veure, si ell...
I que li sorprenia que si Vox està en contra del deport femení i adaptat, que tinga un criteri propi i lògic.
Mire, l'explique. La primera i principal és que se deuria haver llegit la nostra moció, perquè no se la va llegir. Perquè si vostè se llig els acords, jo els tinc així darrere, fica impulsar los estudios técnicos, primera. I la segona, construir una mesa de trabajo para la diversidad funcional. I a partir d'ahí, si se pot, se crea una escola municipal d'esports adaptats. Municipal. Li tindríem que preguntar a... El regidor no ha escrit si sap el que vol dir municipal, perquè el que els equips EDI que ell va nombrar no són municipals. I així s'està demanant l'estudi per a crear una escola municipal. De fet, el regidor d'esports, el senyor Madrigal, ho va dir que municipal no n'hi havia cap i que, de fet, anaven a incluir-la ara en els jocs esportius. Ell ho va dir... El senyor Madrigal, que és justament el regidor de l'àrea, ho va dir clar que no existia. Per tant, per més que el consell no ha escrit, diga que sí, jo crec que primer deuria haver averiguat les coses i deuria haver-se llegit la moció pa presentar una abstenció. I respecte a que no diem lo mateix en cada lloc, que antes deuríem parlar, jo crec que queda prou demostrat que Vox diu lo mateix en tota Espanya. És més, nosaltres... Vox no ha votat mai en contra de l'esport de la dona ni l'esport adaptat que ell va dir. Si ell s'haguera llegit la notícia sencera i no s'haguera llegit l'encapçalament del diari, d'on ho va traure, perquè damunt el tenim assentat al costat i li veiem els papers, igual que ell mos veu a nosaltres, en l'encapçalament sí que fica que Vox vota en contra, però després, quan te ho llitges dins, ho explica clar que no és que vota en contra, és que se va presentar totes les subvencions per concurrència competitiva. Cosa... que l'Ajuntament de Vila-real en esports està fent també. Per tant, quina contradicció hi ha? Vox no va votar en contra de res. Simplement, a partir d'ara, les subvencions se farien per concurrència competitiva. I Vox li va dir que li pareixia bé qui més presente, qui més treball faci, qui més projectes correcte tinga, més diners de subvenció tindrà. És lo normal.
Vostè tampoc se va quedar curta, perquè en la moció que ell va presentar d'aquesta generació de joves lliures de tabac, que va votar que sí, lògicament, va tornar a dir, com una altra volta també va dir, jo crec que en l'altra moció que va presentar, que tornava a ser una còpia d'una moció que està confeccionada dins del seno de Vox.
Correcte. El consejal no ha escrit, recordem que estava en Vox, se'n va eixir ell perquè va voler, però ja porta tres plenaris presentant, o dos plenaris presentant mocions de Vox. La que va presentar el mes passat era de Vox d'Alcalá de Henares, si no recorde mal, i la de Ara del Tabac és de l'Ajuntament de los Barrios i és una moció presentada també per el grup Vox allí en aquell municipi. Per tant, si evidentment, jo no sé si és que ho està fent perquè Vox li vote que sí, o ho està fent perquè no té més opcions a on triar per presentar mocions per l'Ajuntament de Vila-real.
M'interessa molt que me parle d'aquesta moció del Grup Popular per un sistema de finançament just i solidari entre les comunitats i ciutats autònomes, perquè vostè s'abstén.
Sí. Nosaltres mos vam abstindre i li puc dir perfectament per què.
Coherència.
Efectivament, és coherència en les nostres idees. Nosaltres volem que Espanya siga igual, tota Espanya. Així, en esta moció, el Partit Popular només parlava de Catalunya i per tot el problema que està ben en Catalunya. Però, en canvi, sí que està apoyant el sistema de cupo foral del País Vasco i de Navarra. Què passa, que el País Vasco i Navarra no són d'Espanya? Que el País Vasco i Navarra pot funcionar d'una forma i la resta d'Espanya d'una altra? Per coherència, deuria ser tota Espanya igual.
Entonces, sí que després se definís més i passa de l'abstenció al no quan parlem d'aquesta senda d'estabilitat que aprovada pel govern d'Espanya.
Sí, efectivament. Efectivament. La senda d'estabilitat, la veritat és que a nosaltres personalment ens va aparèixer una xirigota, i més per les ho dic. Tots sabem que la proposta se va aprovar en el Consell de Ministres, però que no tenia suficients apoyos per a poder-la traure endavant. El mateix president de govern la va retirar. Entonces, lo que nosotros no entenem és com busquen la complicitat dels ajuntaments o que tinguin el recolzament dels ajuntaments quan el mateix executiu del govern és incapaç de traure els apoyos suficients per a poder-la traure endavant. Però, bueno, més enllà d'aquesta contradicció que portava la mateixa presentació d'aquesta proposta, nosaltres entenem que aquesta senda d'estabilitat que pretenien traure endavant no s'ajusta a el que realment el nostre país necessita. O sigui, nosaltres, jo crec que aquesta proposta cobria les polítiques de gasto desmesurat i l'endeudament insostenible que estem tenint. Este govern el que vol és que la gent i visca de subvencions i no de l'esforç. Entonces nosaltres sempre ens oposarem a aquestes mesures.
Estem parlant del que no existisquen autonomies.
Estem parlant en que el ciutadà espanyol té que ser igual i té els mateixos drets en tot el territori espanyol.
Uh-huh. Si parlem del moment de pregs i preguntes... miren, tenen tota la entrevista penjada en la web. Per problemes, per qüestions de temps, hem de tallar-te i començar el programa de futbol, té que començar Javi Mata. Bon cap de setmana. Ens tornem a escoltar dilluns a les 12.